Parlem d'Òpera, una coproducció de la Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Benvolguts i benvolgudes, com esteu? Espero que bé. Nosaltres contents d'encetar un nou any, el 2025, el primer programa del qual presentarem avui. Algú recorda encara allò que em van dir l'efecte 2000? Allò que deien que en arribar al tal any tots els ordinadors es tornarien bojos i se n'anirien en orris les feines guardades? No va passar res, però sí que molts es van gastar diners en adaptacions, etc., per evitar mals majors. A mi em sembla que alguns es van aprofitar d'això per fer l'agost abans de temps. Bé, sigui com sigui, el que us vull fer vinent és que ja han passat 25 anys d'aquells esdeveniments, un quart de segle, ni més ni menys, i estem pitjor que mai. Ara hi ha una cosa que ens assetja, que en diuen la intel·ligència artificial, que a mi em fa més por que una pedregada. En fi, no en parlem més. Rocío García, control de so, qui us parla, Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda al nostre programa número 587.
Thank you.
Llarga la peça introductòria d'avui, oi que sí? Més d'11 minuts és el que durava aquesta obertura de Le Roi X, òpera en 3 actes i 5 quadres, amb llibret d'Eduard Blau, basat en una antiga llegenda bretona i música d'Eduard Lalo, estrenada en el Teatre Líric de París el 7 de maig de 1888. Era l'orquestra de Ràdio Líric dirigida per Pierre Dervaux d'una representació en viu del 10 de setembre de 1973. Avui, a més d'encetar un any, encetem lògicament un mes també i, com cada primer de mes, volem fer-vos descobrir, sempre entre cometes, una òpera que a casa nostra coneixem poc. La d'avui és aquest Le Roi X, la més coneguda del seu autor, Eduard Lalo, que en va fer poquetes, cal dir-ho. Dins de França és la més coneguda de les seves obres, en general, per bé que fora el compositor se'l coneix també per altres composicions. Doncs, per exemple, aquí a casa nostra segur que sabem més de la seva Simfonia Espanyola per a violí i orquestra. Perquè us en feu una idea, Le Roi X, al Liceu, només l'han fet, només se n'han vist 3 funcions, el gener de 1949, i passi-ho bé. Anem a sentir-ne un altre fragment abans d'entrar en matèria. Les guerres sont terminées és un cor a l'inici de l'òpera amb l'orquestra i cos de ràdio líric. Sentien també la veu de Michel Llado com a Jael. Us diré que la versió que farem servir és de la discogràfica Gala, enregistrada a la data que ja us he dit, amb Pierre Dervaux dirigint l'orquestra i cor ja esmentats i amb els següents solistes. Andrea Guiot com a Rosen, Jean Rhodes com a Margaret, Alain Vanzo com a Emilio, Robert Massard com a Carnac, Jules Bastien com a rei, Pierre Thot com a Saint Quarantin i Michel Llado com a Jael. Enregistrament pirata, of course.
Parlem d'òpera, amb Jordi Torrents.
Eduard Lalo va néixer a Lille, al nord de França, el 27 de gener de 1823. Es discuteix la seva possible ascendència espanyola per part de mare. Des de petit va mostrar aptituds per la música i va estudiar violí i violoncel en el conservatori de la seva ciutat. El seu pare, però, suposava que el fill es dediqués professionalment a la música. Ell era militar i volia que el fill també ho fos. Als 16 anys, però, Eduard, contra la voluntat del pare, va marxar a París per seguir estudis musicals. En el Conservatori de la Capital fou alumne de François-Antoine Habeneck, amb violí, instrument del qual n'acabaria sent un virtuós. Habeneck havia, a més, introduït a França el gust per la música de Beethoven i les seves orquestracions, i gràcies al seu mestre, Lalo fou un gran orquestrador. Lorsque je t'ai vu soudain reparaître és una ària de Margaret, ja de l'acte segon. El 1848 Lalo va escriure les seves primeres composicions, però l'acollida no fou gaire favorable. De fet, ell mateix va destruir les seves dues primeres sinfonies. Les primeres composicions estaven dedicades a petits conjunts instrumentals i vocals, entre els que destaquen els sis romans populars del 1849 o les sis melodies sobre poemes de Victor Hugo, del 1856, i algunes peces de música de cambra que combinaven piano, violí i violoncel. Sembla que Gounod, per exemple, apreciava les composicions de Lalo i li donava suport. El nostre home admirava l'orquestració wagneriana, però ell va seguir el que li dictava la seva pròpia personalitat. Així, el 1856 va formar amb tres altres músics el quartet Armengo, que es va dedicar a donar a conèixer la música alemanya, en especial la de Beethoven, i en ell va destacar i adquirir renom com a intèrpret de viola. Amb dos dels membres del quartet, a més, va constituir una empresa de concerts que fou molt important per la difusió de la música de cambra a la França de mitjans del XIX. D'aquí acabaria naixent la Societat de Música de Cambra de París. La seva activitat com a músic, però, no el treia de pobre i portava una vida més aviat obscura, vivint a Puteaux fins al 1865, amb la seva primera esposa, que va morir l'any anterior. Es va tornar a casar amb una cantant, la mezzosoprano Julie Vernier de Maligny, amb la qual inicia una vida més confortable a París. Cada divendres organitzava un saló musical a casa seva, per exemple. Però el seu caràcter reservat fa que no li agradi parlar de si mateix i d'aquesta manera li costa, diguem-ne, vendre's, i les seves composicions són més apreciades a l'estranger que a França. El 1866 va acabar la seva primera òpera, Fiesque, que no obstant no es va estrenar. La composició d'aquesta òpera fou per un concurs del Teatre Líric, on Lalo va obtenir el tercer premi. El compositor va fer editar l'òpera pagant ell les despeses de la seva butxaca amb la intenció de fer-la representar fora. Hi havia un projecte de fer-ho a la Monet de Brussel·les, però es va frustrar a causa d'un canvi en la direcció del teatre. Al final va renunciar a portar Fiesque a escena, però va reutilitzar música de la mateixa en altres obres, sobretot en la seva Simfonia en sol menor del 1886. Però les esperances mai s'han de perdre, i Fiesque es va estrenar en concert a Montpellier el 27 de juliol de 2006, ni més ni menys. Un any més tard es va estrenar escenificada a Mannheim, a Alemanya.
Margaret, ah, tu viens sans doute une fois encore m'outrager.
Thank you.
L'Enfer Tecut és un duo del segon quadre de l'acte segon entre Margaret i Carnac. La dècada de 1870 fou especialment fecunda per a Eduard Lalo. Durant aquells anys va compondre el concert per a violí, el 1873, i el concert per a violoncel, el 1877. Però també les seves dues obres més conegudes, la Simfonia Espanyola, del 1874, que ja hem esmentat abans, i l'òpera que avui ens ocupa, Le Roi Dix, el 1875. És destacable que Lalo fes protagonistes dels seus concerts tant el violí, que no suposava res d'estrany, com el violoncel, que en canvi això era bàsicament una novetat que acabaria inspirant altres compositors en el futur. El concert per a violoncel de Lalo no és molt popular, però en canvi és molt apreciat entre els violoncel·listes i és una obra molt interpretada en els conservatoris superiors. La Simfonia Espanyola ha adquirit un gran renom. Malgrat el seu nom, és bàsicament un concert per a violí en cinc moviments i fou estrenada pel celebèrrim violista navarrès Pablo Sarasate, mantenint molta popularitat fins a la data. Pel que fa a Le Roi Dix, no s'estrenaria fins força anys més tard, però aconseguint un gran èxit. Després en parlarem. Acabem de sentir el final de l'acte segon de Le Roi Dix, Malheur sur vous, amb el personatge de Saint-Quentin i un cor de veus celestials. El 1 de gener de 1889, Lalo és nomenat oficial de la Legió d'Honor. A la dècada dels 1880, quan a França encara agradava la grandiositat en la música i els espectacles tipus gran òpera, per bé que Meyerbeer ja portava uns quants anys mort, concretament des del 1864, Lalo rep un encàrrec de l'Òpera de París, que fou el ballet Namuna, de l'any 1882, que fou coreografiat per Lucien Petipat, el germà gran del més famós Marius Petipat. L'èxit de Namuna no va ser clar perquè fou mal rebut pel públic, en definitiva el jutge suprem de tot el que produeixin els compositors, i en canvi, col·legues compositors, com ara Debussy, Fauré o Chabrier, el van rebre amb entusiasme. Debussy, per exemple, el considerava una veritable obra mestra i es lamentava que no se'n parlés més, fet que considerava trist per la música. Sentíem ara el cor obrer set porta a la fiancé que representa l'inici de l'acte tercer de les Rodis. El 28 de març de 1891 estrena Neron, una pantomima en tres actes amb cors. Poc més d'un any després, Eduard Lalo mor a París el 22 d'abril de 1892, als 69 anys d'edat, sent enterrat en el cementiri de Père Lachaise. A la seva mort va deixar incompleta una tercera òpera, La Jacquerie, de la qual només havia acabat l'acte primer, sent acabada per Arthur Coquart i estrenada a Monte Carlo el 9 de març de 1895. En vàrem parlar fa força temps d'aquesta òpera amb l'amic Flamaric. Lalo és sobretot apreciat per la riquesa de les seves orquestracions i va contribuir, tant com a intèrpret i com a compositor, a la renovació de la música de cambra a França. La seva sinfonia espanyola, com qui diu la seva obra més famosa fora del seu país, fou una de les primeres obres orquestrals franceses a incorporar ritmes i danses del folclore espanyol. L'interès pel folclore el retrobem a la Fantasia noruega del 1878, la Rapsòdia noruega del 1879, en el Concert rus també del 1879, però també a la nostra òpera d'avui, en definitiva una llegenda bretona. I ara sentirem una mica més d'aquesta òpera, de l'acte tercer, la peça dit l'Obad, que constitueix la melodia més coneguda de les Rodis que canta el personatge d'Emilio, el tenor, acompanyat pel cor. Venement, ma bien-aimée.
Puisqu'on ne peut fléchir ces jalouses gardiennes. Oh, laissez-moi compter mes peines et mon émoi. Près de ta porte fermée, je veux encore demeurer. Les soleils pourront s'éteindre, les
Parlem d'òpera, a Ràdio Sabadell.
Lalo va compondre Le Roi d'Is entre el 1875 i el 1878. El seu interès en el folclore de la Bretanya fou encoratjat per la seva dona, la mezzo Julie de Maligny, que era d'origen bretó. El rol de Margaret, una de les dues protagonistes femenines, el compositor va escriure inicialment per a ella. Però portar l'òpera a escena es va provar com a empresa dificultosa i així el 1878 el Teatre Líric la va refusar. I el 1879 l'Òpera de París va fer el mateix. No obstant, alguns extractes es van poder sentir en concert amb l'esposa del compositor interpretant el personatge de Margaret. El 1886 Lalo va emprendre una revisió a fons de l'obra i aquest cop sí, la va poder estrenar i això fou, ja ho hem dit, el 7 de maig de 1888 en el Teatre Líric a la Place du Châtelet de París. En aquells moments seu de l'Òpera Còmic, després de l'incendi de la segona Sal Favart, amb un gran èxit, tal com prova el fet que només un any després de l'estrena s'haguessin arribat a les 100 representacions en el teatre. Durant el primer mig segle de la seva existència se'n van fer 490 representacions i no fou fins al 1941 que fou acollida a l'Òpera de París. L'òpera va recollir també èxits a Europa i així, el mateix any de la seva estrena, ja es va veure a Ginebra, a Amsterdam, Amberes i Brussel·les el 1889 i el 1890 a Roma. Aviat el llibret es va traduir en multitud d'idiomes, com ara l'holandès, l'alemany, l'italià, el txec, el rus o el romanès. A l'hotel Jalé Rayonnant és un duo del primer acte de l'acte tercer entre Milió i Rosen. El 17 de juliol de 1901, a la Royal Opera House Covent Garden de Londres va tenir lloc la primera representació a Anglaterra. Molt abans s'havia vist als Estats Units, el 23 de gener de 1890, a la French Opera House de Nova Orleans, però fins al 1922 no es veuria en el Metropolitan, protagonitzada per estrelles de l'època com eren Rosa Poncel, Margaret, Beniamino Gili, Milió i Frances Alda Rosen. El Liceu, com hem dit, no va arribar fins al 1949. Després de la Segona Guerra Mundial va decaure l'interès per les òperes romàntiques franceses i Le Roi Dix s'ha fet molt poc durant els darrers 60 anys. Fins i tot en el seu país, així que espero veure si hi ha algun teatre a França. O potser aquest tot terreny que és l'òpera de Frankfurt es decideix a produir-la algun dia per anar-hi corrents a veure-la. Entre les produccions més recents trobem la de Toulouse del 2007, la de Liège el 2008 i la de Marsella el 2014.
Torna a escoltar aquest programa a radiosabadell.fm.
I ara acabarem, com sempre, el nostre programa tot explicant l'argument d'aquesta òpera que avui us hem proposat com a descobriment en el nostre primer programa del 2025. La trama es desenvolupa en temps remots de l'edat mitjana a la ciutat d'Is, a la costa de Bretanya, que és la capital del regne de Cornouailles. No confondre amb la Cornualla de la Gran Bretanya, eh? Abans, però, sentirem més música, la totalitat del segon quadre de l'acte tercer dividit en tres fragments. El primer serà O Puissance Infinie, amb intervenció del cor, el rei, Milió, Margaret i Rosen. Acte primer. Ens trobem a la terrassa del Palau Reial d'Is. Jael, baríton, majordom reial, anuncia al poble l'imminent casament de la princesa Margaret, mezzosoprano, una de les filles del rei, amb el príncep Carnac, baríton, posant així fi a una llarga guerra entre els dos regnes. Arriben les princeses Margaret i la seva germana Rosen, soprano. Aquesta nota que la seva germana està trista, però no aconsegueix descobrir-ne la causa. Margaret en realitat estima Emilio, amic de la infància de totes dues, però es veu obligada a casar-se amb un enemic com a penyora de pau. En aquestes que reapareix Emilio, de tenor, després d'anys d'absència, i es troba amb Rosen, a qui estima. Arriben Carnac i el rei, baix baríton, preparats per al casament que estableix la seva nova aliança. A més, el rei té pensat en abdicar en Margaret. Però quan Rosen informa aquesta del retorn d'Emilio, Margaret refusa públicament de casar-se amb Carnac. Aquest furiós declara de nou la guerra i llença a terra el seu guant, que és recollit per Emilio, just en el moment en què apareix davant tothom. I ara un nou fragment. Ah, mon juge m'appelle, amb Margaret i el cor. Acte segon, primer quadre, gran sala del Palau. Mentre observa com l'exèrcit de Carnac rodeja la ciutat, Margaret se'n dona compte que Emilio no l'estima ella, sinó la seva germana Rosen, però encara manté esperances de fer-lo seu. S'amaga quan sent arribar el seu pare, Rosen i Emilio. Preparats per al combat, s'encomanen a Saint Quentin, el patró del país. Els homes surten i es queden les dues germanes. Margaret descobreix també que la seva germana estima Emilio. Aleshores, enfadada, desitja que aquest mori en combat. Rosen intenta calmar-la, però la germana jura venjar-se de tots dos. Rosen es confia aleshores també a la protecció de Saint Quentin. Segon quadre, una plana davant la ciutat. L'exèrcit d'Emilio ha derrotat el de Carnac, però ell afirma que ha estat només gràcies a Saint Quentin. Apareix el derrotat Carnac, que malgrat haver-se encomanat a l'infern durant la batalla ha perdut els seus homes. Margaret ve a trobar-lo i li proposa venjar-se. És tan fàcil com obrir les comportes de la ciutat perquè aquesta s'inundi, però com que pesa massa necessita el seu ajut. Desafien el sant a protegir la ciutat i la tomba d'aquest s'obre i una veu els insta a penedir-se. Sentim ara el fragment final de l'òpera Gloire a Saint Quentin, Emilio i el cor. Acte tercer, quadre primer, una galeria del Palau. És a punt de celebrar-se el casament d'Emilio i Rosen. Tothom es dirigeix a la capella. Arriben aleshores Carnac i Margaret. Ella dubta en portar a terme la seva venjança, però Carnac aviva el seu odi recordant-li que el seu estimat s'està casant amb la seva germana. Se'n van a fer la mala feina i els nuvis surten de la capella. El rei està dolgut en no veure la seva altra filla. Emilio se'n va deixant Rosen amb el pare. La filla intenta consolar-lo. Margaret el sent i se'n penedeix. Els insta a fugir perquè la mort els persegueix. Torna Emilio i explica que Carnac, qui acaba de matar, ha obert les comportes. Tots fugen per salvar la vida. Segon quadre, un turó sobre el mar. Els supervivents d'Is es refugien a les alçades i imploren l'ajut de Déu. Doncs el mar continua pujant. Margaret els diu que així serà fins que assoleixi la seva presa, que no és altra que ella mateixa, còmplice del delicte de Carnac. En sentir-la, el poble la vol matar, però són detinguts pel rei, Rosent i Emilio. Margaret puja a una roca i es llença al mar. Apareix Sant Quarantín i la tempesta dona pas a la calma. Fi de l'òpera. I això haurà estat tot per avui. Us convoco per d'aquí a 7 dies. No em falleu. Adéu-siau i fins dijous que ve.
Contacta amb nosaltres a opera@radiosabadell.fm.